La setmana passada ens feien ressò de les dades del portal de transparència de l'IB Salut, segons les quals el temps mitjà d'espera per a una operació o per a una consulta amb especialistes s'ha disparat a les pitjoses des del mes de febrer, quan començà la pandèmia. A Formentera hi ha 200 persones a l'espera d'una cita amb l'especialista, de les quals gairebé un 40% supera els dos mesos disculpeu, d'espera, i de vegades arriba preocupantment a l'any. La demora mitjana, és a dir, el temps que passen els usuaris en la llista d'espera, és de 2 mesos i mig en el de Formentera, sobretot en temes com la visita a l'otorrino, l'oftalmòleg o el traumatòleg. La mateixa situació, encara que més accentuada, repeteix en la llista d'espera quirúrgica. Així hi ha gairebé 2.700 persones esperant una operació, dels quals 15 a l'Hospital de Formentera. La demora mitjana al nostre hospital és en 92 dies, és a dir, la millor dada de les Balears, en aquest cas. Per parlar-ne avui, hem convidat al nostre programa en Carlos Rodríguez, és portaveu del sindicat mèdic Cimeval, a l'IBS Salut. Molt bon dia, Carlos.
Hola, bon dia.
Bon dia, doctor Rodríguez, gràcies per estar amb nosaltres. En fi, ara tenim l'excusa de la pandèmia, però les llistes d'espera pareixen ser ja endèmiques del nostre sistema de salut aquí a Eivissa i Formentera.
Sí. Si me pregunta por la lista de espera quirúrgica, es diferente de la de una lista de espera de consultas externas, evidentemente, pero hay que separarlas, ¿no? La lista de espera quirúrgica, tenemos un problema crónico, que es difícil de resolver, puesto que es un problema de necesidad de médicos. ¿Cuál es el problema actual? Y no nos puede servir solo de excusa la COVID-19, evidentemente, como usted bien dice. El problema lo tenemos en la falta de anestesistas, ¿eh? Aunque parezca que se reduce todo a este simple, entre comillas, problema, es así. Es decir, cuando un servicio central, como es el de anestesia, no da abasto, el resto de especialidades, quirúrgicas en este caso, no puede funcionar como es debido. Le podemos plantear el tema de oftalmología con sus cataratas, traumatología con una serie de prótesis que hay que colocar, etcétera, etcétera. El problema está en que se da prioridad en esta situación a las cirugías más, llamémosle, urgentes o prioritarias, como serían las del cáncer, ¿no?, por ejemplo, o las urgencias. Y en cuanto a las que tenemos, de esta manera un poco más a largo plazo, para mí, por lo menos para el sindicato médico, es inadmisible que una persona tenga unas cataratas y que se pueda considerar que esto es poca cosa. No es así. La persona que sufre cualquier dolencia la sufre él, no los otros, ¿no? Entonces no debería ser así, por supuesto. Pero la explicación, aunque pueda parecer simple, vendría a resumirse en esto: oiga, si no tenemos anestesistas, no podemos operar, y entonces hay que ir por una orden de prioridades, y que ha ido empeorando paulatinamente, y ya solo faltaba lo de la COVID, evidentemente.
Vale, centrémonos en las listas de esperas quirúrgicas. ¿Por qué hay este problema de tener un hospital humanamente del todo equipado para que, en fin, nadie tenga que sufrir una demora? ¿Para que no se tenga que dar esta situación de cribaje prioritario?
Claro, tendríamos quizá que ir un poco más allá y hablar a nivel del gobierno español, en el gobierno, llámele usted como quiera, Ministerio de Educación, etcétera. ¿Por qué salen tan pocos anestesistas vía MIR, vía tal y como se hace la especialidad en España, que está muy bien preparado, muy bien hecho, etcétera, etcétera? Pero ¿por qué salen tan pocos? Pues no les sabría contestar a esta pregunta. El problema está en que deberían abrirse más las puertas a que haya más opción a elegir esta especialidad, para empezar por el principio, ¿no?, por buscar un poco el fundamento. Y en segundo lugar, una vez que ya tenemos especialistas que empiezan a repartirse por el resto de España, ¿por qué no vienen aquí? Bueno, ¿qué le voy a contar? Doble, o en el caso de Formentera, triple insularidad, aumento del precio, tienen mucha oferta por el resto del país y por el resto de Europa, y por tanto no vienen aquí, ¿no? Este sería el problema. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, ofreciendo unos proyectos laborales atractivos.
Cuando habla de aumento de precios, ¿se refiere sobre todo a la vivienda?
Me refiero sobre todo a la vivienda y a la alimentación y al resto de gastos que tienen, puesto que aquí en nuestras Pitiusas tenemos unos precios desmesurados. Empiece usted por la gasolina, con el IVA. Nosotros andamos detrás de que nos equiparen pues con las Islas Canarias o con las ciudades de Ceuta y Melilla, donde es bien sabido que no existe el IVA del 21% o del que sea, y tienen un impuesto diferente que es muchísimo más barato. Comparen los precios de la gasolina allí y aquí, etcétera, ¿no? Claro, me refiero a los precios del alquiler o de la vivienda, y me refiero a otros gastos, como ya le digo, de alimentación y otros, ¿no?
Pero puedo pensar, pero bueno, los médicos cobran bien, o sea, en fin, cuando, ¿sabes? Uno es un trabajador no cualificado de temporada, pero claro, el pensamiento, diríamos, ciudadano de pies, pero los médicos cobran bien, ¿qué diría?
Bueno, que sí, que cobran bien, pero si a usted le pagan bien en Asturias o en Galicia o en Extremadura y le pagan bien en Baleares, pero la vida le sale mucho más barata y tiene más cerca la universidad si tiene hijos y tiene el acceso a viajar más fácilmente, evidentemente, aunque paguen bien, que no es así, pero bueno, vamos a decir que sí, depende de con qué te compares, ¿no? Pero bueno, suponiendo que es así, pues claro, puestos a elegir, te vas al sitio donde vas a ganar más, en teoría, y donde, ya le repito, tienes un proyecto laboral más atractivo. Primero, el proyecto laboral significa, si tú te vas a una isla pequeña, allí el hecho de poder ir a congresos, a formación continua, etcétera, lo tienes más limitado, eso absolutamente, ¿no? Y si además te hacen unos contratos que no son absolutamente atractivos, es decir, venga usted aquí que le haré un contrato indefinido y no le faltará el trabajo, y por otro lado lo que te ofrezco es un contrato de 3 meses y luego ya veremos, claro, llega un momento en que el médico que ha tardado a lo mejor mínimo, tienen que saber nuestros oyentes que son 10 años de formación para un médico, hasta que tú sales formado como médico y puedes empezar a ganarte la vida. Calcule usted, mínimo 18, 19 años, súmele 10, 28, 30, 30 y pico, y es cuando te pones a poderte ganar la vida, ¿no? Es muy complicado, hay muchos factores que influyen, y nuestros gestores, desde Mallorca y desde, en este caso, desde las Pitiusas, deberían ofertar algo mucho más atractivo al médico, ¿no? Para que venga, es así, es la ley de la oferta y la demanda.
Sí, sí, es así. En relació a la visita a l'especialista, és, com et deia, un altre tema. Tendim a esperar moltíssim per una visita a l'oftalmòleg, a l'otorrino, moltíssim. La mitja diu que és de 2 mesos i mig a Formentera, però si ara obríssim telèfons, m'ho cridaria gent dient, no, jo fa 8 mesos, 10 mesos que estic esperant. Què passa? Què passa amb aquests serveis d'especialista?
Sí, no, estic d'acord amb aquesta proposta que diu vostè de que s'espera molt de temps. A mi em sembla impresentable. Ningú tindria que esperar per ser atès per la seva malaltia. Per què succeeix? Per el mateix. És la falta d'especialistes, de metges, i la llista d'espera es va acumulant. Amb això sí que li tindria que dir que hi ha especialitats que van més ràpides que altres, i ha influït molt el tema de la Covid-19.
No, però abans ja passava.
Això sí que ha empitjorat, eh? Això és terrible.
Això és terrible. I sabem que, per exemple, hi havia visites per especialistes programades que es van suspendre a principis d'abril per mort de l'estat d'alarma i el confinament per la Covid. I encara ara, un cop estem entrant en aquesta normalitat, 6 mesos després, s'està esperant que cridin aquestes persones que tenien una visita per aquella època. Però com s'explica això? Per exemple, neurologia, que sabem casos.
Sí. Neurologia és una de les dels exemples que podríem posar com a negativa, no? És algo inexplicable, no? No li podria explicar absolutament per què. Neurologia, que em diu en concret, potser n'hi ha unes altres que també van més lentes que altres.
Otorrino, per exemple. Otorrino és una tragèdia.
Per exemple. Sí, tindríem que fixar-nos en cada cas en concret. Otorrino, per exemple, ha tingut la mala sort de que s'han quedat pràcticament sense otorrinos. Va haver un moment, si no recordo malament, que hi havia un i mig, si es pot parlar de mitja persona, no?
Jo recordo quatre otorrinos, Tugores, Marí, la doctora Conill, el doctor Amor, els quatre venen per aquí a Formentera i els quatre hi són, o sigui...
No. Miri, el doctor Tugores es va jubilar.
Es va jubilar ja, fa
Restin
poc.
Un. La doctora Conill se n'ha anat de l'IPSalut. Tampoc compti amb ella.
Però val, se'n van. I llavors, doncs, costa substituir-los? Falten sous? Falten... Què passa?
Increïblement, es posen anuncis per tot arreu d'Espanya per buscar otorrinos i no venen. Per el que li deia al principi, si un otorrino, que és de Còrdoba, li diuen que pot anar a treballar a Sevilla i li paguen el mateix que aquí o més i té l'opció de fer extras, etc. I li diuen, vine aquí, et donarem un contracte de 3 mesos i ja veurem després i tens que buscar vivenda i tal. Clar, això és el problema. Trobar metges que vinguin a treballar aquí d'algunes especialitats. I aquest és el problema. Per exemple, otorrino s'han quedat, vamos... en quadre. Ara em sembla que han aconseguit dos metges nous, dos otorrinos nous, que vindran i ajudaran a baixar la llista d'espera. I en això li té que afegir que ara van molt en seny amb la Covid-19 perquè tothom, qualsevol persona, és sospitosa de poder estar infectada o bé asimptomàticament o bé en símptomes lleus. I què es fa? Pues, cada vegada que tens que anar a un metge a l'hospital, pues, fan les PCRs ràpides, que això descarta que tinguis la malaltia en aquell moment, i això enlenteix molt les cites. És evident això. I per què es fa? A part de la lògica de que els metges també estan sotmesos al perill d'infectar-se, imagini, si estem parlant d'otorrino, que són un i mig o dos, si algun d'aquests cau, llavors encara seria pitjor el problema, perquè cau, vull dir, que caigués infectat o que tingui contacte amb una persona que ha donat positiu a la PCR de la Covid-19 i que tu tens que fer una quarantena que ja sap que són 14 dies. Uh-huh. Això és un altre problema afegit a tot el problema
afegit,
que tenim.
Vostè ho diu perquè
pública,
incideix en la Covid, però les llistes d'espera interminables són anteriors a la Covid, aquí, almenys
sí,
a Eivissa
sí.
I Formentera.
Que sí, per suposat. Però vull dir-li que és que no ens sortim d'una i ens fiquem en una altra, però sí. Abans ja era una llista d'espera en algunes especialitats insuportable, no? Això, a les gerències... tindrien que ser imaginatives i buscar substitucions per això. Des de fer la possibilitat de que al cap d'un temps, que això ja existeix, ja ho sap, encara que estigui suspès, tu quan dus, em sembla recordar que són 3 mesos i no t'han cridat, tu tens l'opció de dir-li a l'IPSalut, escolti'm, jo duc 3 mesos, vull que em vegi un especialista. I llavors t'envien o bé a Mallorca o bé a la privada. Això... existeix i suspès ara amb la Covid-19. Per què? Perquè abans ja passava això, de que hi havia llistes d'espera interminables i la solució era aquesta. I l'altra és que ampliïn els horaris dels metges, pagant-li pues, hores extres, però també en general estan suspesos aquestes prolongacions de jornada, estan suspeses també ara. És un problema terrible i que estem patint d'una manera increïble aquí a les nostres illes.
Deixem abans d'acabar, estem parlant amb en Carlos Rodríguez, portador de Cimeval, del sindicat que aglutina els metges, en aquest cas, a l'IPSalut. Deixa'm preguntar-li, i això té una repercussió, entenem, cap a l'usuari, cap a la ciutadania, o sigui, el fet de que s'hagin de programar doncs, moltes visites perquè hi ha molta gent esperant, la visita es pot, o sigui, la visita es pot dur a terme amb la màxima de les garanties, donant el temps que necessita un pacient, etc.
Amb les màximes garanties de seguretat?
No, de seguretat no, de seguretat no. Les màximes garanties d'atenció al pacient, a l'usuari. En el sentit, que és diferent visitar un usuari 20 minuts que potser 35, que potser és el que necessita.
Ah, clar, clar, per suposat. Sí, 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 això és un altre. Normalment, a l'hospital, això a primària no succeeix tant, perquè som, d'alguna manera diríem, més oberts a intentar, pues, bueno, si és un momentet per fer-li unes receptes o tal, pues, menys temps, vale. Però a l'hospitalària normalment no succeeix això, perquè ells tenen un temps determinat per visitar un malalt, i això no ho han reduït, això no és, això és garantia, és a dir, li parlo en teoria, evidentment, però crec que és així, de que quan vas a l'hospital a una visita de qualsevol especialitat et dediquen el temps suficient per valorar la teva patologia i tornar i en fi, donar-te una solució. Amb això sí que podem estar tranquils, perquè això no ha empitjorat pel moment no ha empitjorat. El que sí que és veritat, que és una mica fals, és això de les llistes d'espera, perquè clar, una cosa és que et diguin la llista d'espera per la primera visita, pues més o menys s'han mantingut o hi ha especialitats que funcionen. El problema és i la segona visita, perquè molts especialistes et diuen sí, el veuré dins de 3 mesos. Mentida, perquè la major part de les vegades no són 3 mesos. Això, amb això també tenim que ser clars i això tindria que millorar. Però la garantia de que tu ets visitat amb un temps suficient, això sí que li puc dir que sí, que excepcionalment, a lo millor hi ha algun cas, perquè l'excepció fa la regla, però normalment l'atenció està garantida de que serà correcta i amb el temps suficient.
I ja per acabar, com a representant sindical, no seria necessària una mobilització per unes millores, com tu bé deies, uns incentius de caràcter salarial que al cap i a la fi beneficin tant a professionals, als facultatius, com a la ciutadania en general, als usuaris? O sigui, seria una win-win situation, o sigui, els facultatius cobrarien més i podrien venir més aquí i els usuaris doncs, no haurien d'esperar tant, que de vegades aquestes esperes, en fi, tenen una repercussió a la salut, no només física, sinó mental de les persones. No cal una mobilització per exigir aquests incentius?
Sí, li dono tota la raó. Poder ara no és el millor moment. Ens ho hem plantejat diverses vegades de fer pues, una vaga o alguna mobilització, però és que cada vegada estem més anem darrere de la Covid amb una carrera que si és un circuit ens porta una volta d'avantatge i sempre anem al darrere. I clar, ara plantejar això seria una mica arriscat i no ens sembla el més coherent, però sí, estem darrere de fer una sèrie, un decàleg, una sèrie de reivindicacions que tindríem que lluitar per elles. Sí que ho hem pensat, hi ha alguna intentona ja que s'està produint, per exemple, els MIR, que sap que són els metges interns residents que estan formant-se en l'especialitat, allò que li deia abans, 4-5 anys de formació i que estan molt apretats, doncs aquests no m'estranyaria que acabin fent una vaga, perquè estem preparant un comitè de vaga per això. Ja veurem com acaba. I els metges que ja estan treballant, doncs sí, estem darrere d'una sèrie de... Això que li deia abans, d'intentar aconseguir igualar-nos a Canàries, a Ceuta, a Melilla. Ens van prometre, i ho han fet els funcionaris, una pujada del 2%, i a Balears és l'única autonomia on es va tirar endarrere. En fi, hi ha una sèrie de reivindicacions que tindríem que lluitar per elles i mobilitzar-nos per aconseguir que aquí sigui més fàcil i més atractiu venir, no? però, clar, ara mateix no és el moment per fer-ho.
Queda clar. Gràcies, Carlos Rodríguez. Ell és metge a Can Mises i, en aquest cas, també representant sindical de Cimibel. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia per tothom. Adéu, que vagi bé.
Adéu.